Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Com esteu? Benvinguts al Revolució. Com diu una frase anònima d'aquelles que diuen veritats de l'alçada d'un campanar, no esperis que donin les coses fetes. Surt i fes tu que succeeixin. O sigui que farem cas d'aquesta frase interessant, no esperarem que ens donin les coses fetes i les farem nosaltres. Per exemple, ara mateix farem un programa de ràdio que esperem que us interessi, un programa amb quatre motius potents que estem segurs que cridaran la vostra atenció. Molt temps que ja no tinc cap... Motiu número 1, entrevista al gran emprenedor Pau García Milà, que a banda de posar en marxa idees i projectes empresarials dedica part de la seva jornada a donar consells a emprenedors a les xarxes socials. Avui ens donarà uns quants en directe. Motiu número 2, una nova masterclass del crack de l'economia i del realisme, Santiago Niño Becerra. Motiu número 3, amb l'Alba González Vilches parlarem sobre com la tecnologia i les xarxes socials estan transformant una activitat que cada dia fan al món milions i milions de persones. Buscar feina. I motiu número 4, acabarem el programa presentant una jornada que es farà aviat i que continua sent més imprescindible que mai, la Woman Leader TIC. Tot plegat, ja sabeu que ens podeu seguir amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio, @CatalunyaRàdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Pau García Milà és un bon exemple del que és ser emprenedor. Des de ben jove ha fundat empreses i ha posat en marxa tota mena d'iniciatives lligades a la tecnologia. Algunes han tingut molt d'èxit i d'altres no tant, però això és el que passa quan ets emprenedor. A més d'aquesta faceta, diguem més empresarial, Pau García Milà també dedica molt de temps a fer classes, a divulgar i aconsellar com fer realitat idees i somnis. O sigui que, oients, emprenedors, no us perdeu aquesta conversa perquè segur que en podeu treure profit. Pau, què tal? Com estàs? Benvingut a la Revolució.
Molt bé, molt guai. Sí, està molt còmode.
Escolta, estic molt contenta que siguis aquí, eh?
Jo també.
Jo et vaig entrevistar quan eres molt jove, te'n recordes?
Fa anys, eh?
Fa molts anys,
sí,
eh?
Sí, ha plogut.
Ha plogut. Quan tenies 17 anys, va sorprendre tothom desenvolupant un sistema operatiu, recordem, virtual. Estem parlant de fa uns 15 anys. I t'ha sorprès...
18
ja. Quina edat tens ara?
36.
T'ha sorprès molt veure com evoluciona la tecnologia en tot aquest temps, o ja es veia que seria brutal, no?, tot el que passaria.
La veritat que no em paro de sorprendre cada pocs mesos. Sí que és cert que els que estem com més a la... més interessats, ens diuen early adopters, els americans. Quan ets un friki, que vindria a ser la forma fàcil de dir-ho, i estàs tot el dia buscant coses noves, hi ha com uns mesos d'avantatge on pots provar coses i tens a vegades la sensació de dir això serà gran o això no arribarà. Però al final, cada pocs mesos em sorprèn i dic no em puc creure el que està passant. És com anar a un espectacle de màgia sabent màgia. Diuen que els mags no disfruten veient màgia perquè es poden arribar a imaginar el truc. Doncs l'època on estem vivint ara amb la intel·ligència artificial ja pots entendre tecnològicament com funciona, que no deixa de sorprendre't i pensar, això és impossible el que estic veient.
Clar. Quantes coses fas ara, Pau? Perquè el Pau ha crescut, 36 anys, té 3 fills, eh? Però et veig a TikTok, et veig tenint una acadèmia també a LinkedIn. Explica'm, què estàs fent? Totes les coses que fas.
Doncs és veritat que poques, des de...
Poques?
Sí, el que passa que n'hi ha una concret, que són els vídeos d'en un minuto, que ha tingut molta més visibilitat de la que jo m'hagués pensat quan van començar, moltíssima més. Però des del 2018, per una sèrie de moments personals i de més, l'Anna i jo, que estem casats i ja havíem començat junts Idea Foster, que és la primera empresa que vam fer junts i que va anar bastant bé, i es va vendre, va comprar-la un fons americà que es diu Advent International, el 2018. Doncs des d'aquell moment vam decidir que intentaríem fer menys coses, sí, però que ens omplissin més. És a dir, la vida ens ha posat en un lloc on on no esperàvem ser-hi, que és amb 30 i pocs anys tenir la possibilitat de triar el que fèiem, quan els meus amics de la meva edat doncs no podien triar, havien de seguir amb el que estàvem fent, i vam dir, és un privilegi el poder escollir quin és el següent que fem. Teníem dos nens, l'Anna estava embarassada, i vam dir, anem a fer menys coses, perquè com jo sempre dic que la salut et dona senyals, i jo a nivell d'estrès i de més, el que no es veu tots aquests anys, hi havia una capa d'estrès, d'angoixa, d'ansietat, que vaig dir, o aconseguim baixar-la, o al final les senyals es faran més greus. I vam deixar de fer coses, vam fer un viatge bastant llarg, una volta al món, que era una excusa per passar més temps amb els nens i fer com un reset una mica de tot. I va venir una pandèmia, ens va enganxar a Nova Zelanda, no podíem tornar, vam estar uns mesos que no, el ple 2020 estàvem a Nova Zelanda perquè ens va enganxar allà la pandèmia i no podíem tornar. I al final vam tornar i vam començar el projecte de Founders, que és el que professionalment ocupa tot el...
I què passa en aquest projecte?
Doncs va
què
començar...
Què hi ha a Founders?
Va començar com intentant omplir un espai que la sensació era que no estava omplert, que és com aprenem coses noves, els que ja tenim, nadie, els adults, més de 18 anys, però sobretot gent que ja porta uns anys treballant, quan tens 30, 40, 50, costa aprendre coses noves que t'ajudin a fer passos professionals, perquè al final tens dues grans opcions. A les escoles de negoci tradicionals, que és la millor experiència educativa que puguis tenir, però que val milers d'euros amb el sacrifici que em porta. Per tant, estan basades per un públic molt concret. I els cursos online, gratuïts, moltes vegades, que aprens una cosa, el veus al teu ritme, però perds tota la interacció amb altres persones. I vam dir, si fem una escola per adults que ensenyi...
És una escola digital, eh? Per exemple, un curs d'intel·ligència artificial.
És el més gran, el que fins aquest any anàvem com darrere de perseguint alguna cosa, ara anem per davant perquè aquest programa, que és el quart que traiem, però és el que més visibilitat ha tingut de lluny, el vam fer Microsoft, de fet encara funciona, i té una mica més de 5.000 alumnes a Espanya, que és una passada.
Quants mesos aprens sobre intel·ligència artificial?
És un programa de 3 mesos, on la idea és com aplicar tot això del ChatGPT de forma professional, però des d'un punt de vista, és a dir, per exemple, l'ètica i la regulació, o com aplicar IA, intel·ligència artificial, de forma responsable. Resulta que la creadora del toolkit d'IA responsable és americana, es diu Michaela Borboreanu, i està a Redmond, i quan la truques i dius vull fer una classe d'això i el programa és gran i hi ha molta gent, doncs et diu d'acord, has d'anar allà. Llavors el que hem fet és invertir bastants diners per poder tenir els millors professors allà on estiguin i oferir-ho a molta gent perquè entre tots puguin baixar el cost. I la idea és trencar una mica aquesta idea que hi ha, que o tens diners o no pots estudiar amb els millors professors que hi ha.
¿Crees que sería posible hacer en una hora lo que hace poco nos habría costado un mes entero de trabajo? Pues lo he intentado y te lo voy a explicar en un minuto. Me he propuesto crear un proyecto nuevo desde cero. He empezado pidiéndole a ChatGPT que me escriba el modelo de negocio. La idea es dar clases de música para niños y aquí tenemos el business plan. Luego le he pedido que me ayude a generar nombres para esta idea y he elegido una de las 10. Y con esto me he ido a Mixo y le he pedido que me genere la página web. La he hecho en 5 minutos y ha puesto un formulario para que la gente se puede apuntar. He vuelto a ChatGPT y he pedido que me genere posts para redes sociales para un año entero. Y cuando los ha creado, me he ido a Canva, he elegido un diseño y por arte de magia me ha creado todos los posts para el primer año de contenido. Y en total he tardado menos de media hora. Aunque también he visto un capítulo de Emily in Paris en medio. Por si alguien tenía dudas de que estas herramientas no sean realmente una revolución. Mañana más.
Un minut, em deies que això tinc molt d'èxit, no? Dediques a donar consells, a explicar com crear negocis, idees, com ser emprenedor, vas crear aquesta escola en línia que hem parlat, i vídeos com aquest, no? Explica'm aquesta idea d'un minut, perquè també té feina fer aquest vídeo.
Sí, bueno, realment mai és un minut. És que és curiós que poc m'ho retreuen la gent que segueix, perquè sempre són 30, 40 segons. Al principi intentava que quadrés, però era molta més feina. Va començar per accident. Jo crec que hi ha a vegades coses molt xules que comencen... Hi havia una història de Reddit, no sé si recordes aquella... Allò que van uns usuaris de Reddit no manipular, però sí van començar a comprar accions d'una empresa que GameStop, que per concepte doncs, no li quedava gaire de vida, perquè era un lloc que llogava videojocs en format físic i tothom, les apostes deien que tancaria. I van començar, per una part romàntica i l'altra també per guanyar diners, a començar a comprar accions, va pujar molt el preu. I sortia molt a les notícies. I la meva mare em va dir que de què anava això. I li vaig fer un àudio per WhatsApp i li vaig explicar. I em va dir, ara ho he entès. I em va dir, per què no ho publiques al Twitter? Jo només tenia Twitter. I vaig dir, d'acord. Però em vaig haver de tornar a gravar, perquè era una nota d'àudio i havia de punxar vídeo, no acceptava àudio a Twitter en aquell moment. Això era el 2021. 2020 finals, 2021 principis. I em vaig gravar, ho vaig penjar i va tenir molt èxit. I vaig veure que just ocupava un minut el vídeo. Llavors vaig, quan ja el tenia gravat, vaig posar davant en un minut voy a explicar lo que está pasando con Reddit porque hay mucha gente que no lo entiende. I va agradar. I l'endemà vaig dir, doncs, faré el mateix format i vaig dir, en un minut o jo es cuento otra cosa.
Però això no monetitzes, eh?
En aquell moment no.
Ara sí?
Ara sí, sí. Sí.
Quantes
però...
visites tens en els
vídeos? El 2022 van tenir un acumulat de 205 milions de reproduccions.
De quants vídeos?
No,
quina
no,
passada.
No va arribar un al dia. Sí, normalment publico un vídeo al dia, però hi ha dies que no em dóna la vida o a vegades doncs, em puc gravar
quants tres. Quants seguidors tens a TikTok?
Una mica menys d'un milió.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Pau, és una passada, no?
Sí, sí, és el a nivell de... Jo porto... Jo ens coneixem fa molts anys, però porto molts anys fent coses. M'encanta la comunicació. Però aquest nivell de xarxes socials d'avui en dia té una cosa molt interessant, que és que quan una cosa va bé, va a un nivell de bé que... Els que ens portem ja uns anys d'això no hi estem acostumats.
O sigui, que és molt bèstia, no?
Sí, jo sempre dic que si sumo les coses que havia fet abans, que algunes han anat una mica bé, altres potser no tant, a nivell de comunicació, no crec que arribin a 6 o 7 milions de... És molt, això. Doncs ara, a vegades vaig veure, Pau, tuvo más de 200 milions i penso, és que el que no diem, el 206, aquest 6 és l'acumulat de 15 anys de no funciona, i de cop l'any 16 són 206 milions, que es suma més... I al
clar,
final,
llavors bueno... la visibilitat de les xarxes socials m'estàs dient que és molt més gran que qualsevol mitjà de comunicació de és... Catalunya o de l'estat espanyol.
Sí, al final és una altra vara de medir i tampoc a vegades s'ha de comparar, jo penso, perquè no és el mateix quan algú està posant l'atenció plena en aquest programa, per exemple, que dura moltíssima estona, molt més d'un minut, que potser té molt més valor que algú que miri un minut quan està assegut a la tassa del vàter, miri-me un minut per mi. Però sí que és cert que acumulat, quan mires hores i soc molt friqui de les dades i miro molt doncs, tendències, hores, tal, com funciona, costa de... Jo me'n vaig donar compte de que la gent ho veia, perquè els primers mesos de fer aquest contingut, jo em gravo un dia a la setmana, els minuts, un matí, i tinc tota la setmana, o a vegades 15 dies. I després va publicant sol. Per tant, no és una que vegi cada dia, ni m'obsessiono anar mirant seguidors ni res. Però els primers mesos era un autoconfinament, perquè havia nascut el nostre fill més petit i ja s'havia acabat el confinament, havíem tornat de Nova Zelanda, i vam dir, ens quedem a casa voluntàriament uns mesos més perquè ens feia por pel recent nascut, tot això del Covid. I va anar creixent molt el canal, no sé si tenia 100.000 o 200.000 seguidors per aquella època. I un dia vaig anar a un partit al Camp Nou i era la primera vegada que anava a un lloc amb molta gent durant mesos abans de començar a crear contingut. I em va passar una cosa que mai m'ho esperava, que gent molt jove, anormalment jove perquè em segueixi a mi, que porto 18 anys parlant d'emprenedoria, que no era gent que no tenia edat per vendre negocis, un va venir un noi, em puc fer una foto amb tu? I vaig dir, encantat. Va dir, és que miro els teus vídeos en un minut. I quan ell va venir, gent del redor va començar com a fixar-se, va acabar fent-se una cua, que jo anava amb un amic meu, que és músic, que li va molt bé, i em deia, no m'esperava que te passara esto, no esperava que nos passara esto, i en confiança, menos que te passara a ti ja. I no a mi, perquè és ell el que jo més d'un cop havia estat sent jo el fotògraf, que clar, això és una cosa temporal.
Clar, canvia, tot pot canviar amb les xarxes socials. Pau, García Milà, va, m'agradaria fer-te diverses preguntes. Vinga. Que podrien ser com les que fas als teus vídeos, les has de contestar en 30 segons, en farem un minut, 20-30 segons, val?
Vinga.
Quan tinc una idea per fer un negoci, com sé que pot ser bona?
Doncs com que no ho sabem i és impossible saber-ho, el millor que pots fer és utilitzar intel·ligència artificial per crear un prototip de la idea a una pàgina web i de més i provar-ho amb gent real. Crec que és un error intentar endevinar si una idea és bona o és dolenta. En lloc de provar-ho, preguntar a la gent i si els interessa ens diran que sí.
Quins són els factors més importants que intervenen a l'hora d'emprendre?
Ser conscient que el 80% de les coses que intentis no funcionaran i que, per tant, el fracàs serà l'ordinari i l'èxit l'extraordinari. I ser molt conscient de si el projecte ja ha demostrat que no funciona o encara no. És a dir, deixar d'intentar que sobrevisqui un projecte que està mort.
Quin és el primer consell que dones als emprenedors que s'apunten a una classe teva virtual?
El que acabo de dir, més o menys, que estan entrant en un lloc que té l'índex de fracàs més gran que existeix a cap altre negoci. És a dir, vas al casino i acabes sent ludòpata, tot i així l'índex de guanyar, que és menys del 50% a la ruleta, és superior a emprendre. Per tant, has d'estar preparat.
Què t'ensenya l'èxit?
No res massa diferent que el fracàs, que és un moment puntual que et dona oportunitats noves, sobretot econòmiques, i que et posa en llocs on no està... No és que no estiguis còmode, és que no hi havies estat mai. És a dir, quan tanques un negoci i et quedes sense res, doncs has de prendre decisions, i sobretot si tens fills i de més, quan es ven un negoci, de cop tens més diners dels que t'havies plantejat tenir amb la teva edat, doncs també has de prendre decisions i aquestes decisions et definiran el que facis en el futur.
Quins sectors, a veure, o quines tecnologies creus que creixeran més en els propers anys? Va, explica'ns algun secret. Què creixerà?
penso que creixerà... Hi ha una part evident, des del punt de vista tecnològic, les coses que requereixin skills o saber d'utilitzar les eines, que no vol dir programar-les, és a dir, experts en utilitzar les intel·ligències artificials, per exemple, i decreixeran les professions que depenguin de coses que està clar que no funcionaran. Un amic meu té una xarxa d'autoescoles i jo li dic, d'aquí 20 anys segurament no hi haurà cotxes en volant, per tant, no necessitarem un carnet de conduir.
Segur, això. Jo, dels cotxes autònoms, hem parlat tantes vegades al Revolució TV3 que es va allargant, tot es va allargant, Pau?
Fa 4 dies, aquesta mateixa setmana, Ford ha aconseguit el permís a Europa per començar a circular amb cotxes que no estan ni les mans al volant. A Europa és nivell 2 d'autonomia, però això vol dir que des del que és 12 o 13 d'octubre, a Espanya aquest cotxe s'activarà per software que puguis anar des de Pineda de Mar fins a Solsona sense tocar el volant. Per tant, és que ja no és el futur. És que ara a Europa, als Estats Units ja ho és de fa uns mesos, però a Europa, un model que ha aconseguit les anteriors, un Ford, que curiosament no és un Tesla, però és curiós, que porta més anys fent-ho, doncs ja és present. Necessitaràs un carnet de conduir per estar darrere el volant, però el següent pas és que el cotxe et vingui sense volant.
Pau García Milà, tu que domines molt les xarxes socials i que tens moltes visualitzacions, si et dic quin serà el futur de TikTok, què em diràs?
Jo penso que pinta bé. Penso que és brillant en el sentit de que han trobat una forma de poder que una mateixa xarxa pugui donar contingut de qualitat al pare o la mare i al fill. Normalment, les xarxes estan condemnades a una generació. Quan tots vam anar a Facebook, quan els nostres pares van arribar a Facebook, nosaltres vam marxar de Facebook buscant un Instagram. Quan van arribar els pares, ara marxen a TikTok. A TikTok hi conviu l'àvia, que fa uns vídeos espectaculars, el net i el pare o la mare. I tots, es comparteixen vídeos virals. I que jo sàpiga, és la primera xarxa que ha aconseguit que hi hagi els avis i els nets que n'han contingut sense que uns sentin que no pertanyen en aquest espai.
Clar, són tots, TikTok, a Instagram. Què et sembla el seu futur, no? Ara es diu que ja pagarem també per ser a Instagram. Què et sembla això?
Instagram per mi té un problema, que és que és víctima del que ha intentat crear un món massa perfecte. És a dir, Instagram és un exemple de perfecció a vegades forçada. La imatge que estic a una platja paradisíaca que darrere meu hi ha 100 persones esperant-se a fer el mateix selfie. I això... És víctima de si mateix. TikTok, per exemple, se n'enriu una mica d'això i diu la vida és més real, et claves amb la càmera, ho ensenyes i què fa TikTok?
És més autèntic,
Ensenya TikTok. La realitat de la platja dels instagramers. I diu, mira, s'està fent una foto, però la veritat que és un caos, això està brut. Llavors, clar, Instagram necessita retrobar aquesta idea de que la vida no és perfecta.
Clar.
La vida és
moments bons i dolents.
I a vegades és caca, guai. O sigui, tens un viatge meravellós que t'has invertit a més per anar amb els teus fills i es trenca una cama abans de sortir. Doncs és això. I després, quan hi vagis, quan ja ningú hi va, doncs t'ho passaràs millor del que t'hagis passat al juny. Però al juny et sembla que és una merda.
I expert, com a expert digital, què et sembla la compra d'Elon Musk de Twitter? L'ha canviat molt? El Musk, Twitter?
Sí, penso que no és bo que una empresa que és pública en el sentit de que està a la borsa i cotitzada passi a ser privada en mans d'una sola persona, independentment que em pot caure millor o pitjor Elon Musk, penso que és un error, perquè es perd molts controls que les empreses que estan a la borsa tenen obligació de donar i que, bueno, penso que és perillós. Ara, que Twitter ha fet canvis, X ha fet canvis que potser li van bé, no segur que sí, perquè també és molt més àgil quan només decideix junt. Allò que diuen de si vols anar ràpid, ves sol, i si vols arribar lluny, ves acompanyat, ara van ràpid.
I ara que tothom diu, no?, que Metaverse ha estat un bluff, què en penses, no?, també de Facebook i de tot el que ha passat al seu voltant?
Fins fa una setmana jo em pensava que sí, perquè porten invertits milers de milions i no havia passat res, però fa just 12 dies va sortir una entrevista de Lex Fridman a Mark Zuckerberg i de cop tota l'opinió global ha canviat, han vist que és una passada. De fet, Lex Fridman, que és un dels millors podcasters del món, el primer que diu quan entra aquest metavers dient això és el més impressionant que he vist mai, i aquest tio no és un tio que sembli que es compra fàcil o que es ven fàcil, i si busca els titulars dels principals mitjans americans, The Verge, Huffington, tots estan dient estàvem equivocats haver jutjat en el metavers, això és el futur. I a més penso que ha donat un...
Sí, tu també li dones credibilitat a tot el que diuen ara, sí.
Havent vist aquesta entrevista, crec que si això arriba a tothom, és un abans i un després. Aquesta mateixa entrevista, veient-nos amb la claredat que ens estem veient, que això una videoconferència no seria el mateix, no ens sentiríem a prop un a l'altre, amb el que vam fer la setmana passada que van ensenyar, si algun dia arriba, és un abans i un després. Vull dir, podríem estar tenint aquesta mateixa entrevista veient-nos exactament igual, amb aquesta qualitat, sense la sensació de que estem lluny. Això és una cosa que mai ningú ha aconseguit. Quan tu parles per WhatsApp, missatge, una videotrucada, un FaceTime, sents la distància. Jo que viatjo molt, no és el mateix. En el moment en què sents que estàs junt, fa por i tot el que es pot fer.
Ara em dius que farem els programes virtuals, eh? Els programes de ràdio seran virtuals del tot.
Bueno, la pandèmia ja ho van ser i la ràdio va sobreviure i quantes dècades fa que la gent diu quan la gent mata la ràdio? Jo ja, vull dir, la meva àvia quan jo era petit deia la ràdio a veure quan acaba perquè ara la tele... I aquí està, saps? Si visqués segur que diria, mira, encara va la ràdio. Vull dir que al final hi ha coses que no... jo crec que els canals no canviaran, però canviaran la forma de fer-ho.
De fer-ho. Anem molt ràpid al test digital. Avui interessant escoltar Pau García Milà al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
El test digital del Revolució.
A veure, algunes preguntes, eh? Pau García Milà, ets de trucada telefònica o WhatsApp?
Soc de trucada telefònica.
Tens telèfon fix a casa?
No.
Tens un mòbil d'ultimíssima generació?
Em fa vergonya, però sí.
Si surts de casa i t'has deixat el mòbil, tornes a buscar-lo tant sí com no?
No m'ha passat mai.
Et deixaries operar per un robot?
Sí.
Pujaries un cotxe autònom?
Sí.
Et fa por pensar on pot arribar la intel·ligència artificial?
No, perquè la intel·ligència artificial actual no és intel·ligent, per tant, no és una amenaça.
Compres molt per internet?
Fins i tot els advocats compro.
Els advocats? Com? Què vol dir això?
Els advocats, l'aguacate. Els compro, aguacates per Amazon.
Molt
Tinc
bé.
Un problema.
I per què?
Perquè han fet un acord amb no sé quin supermercat i els porten frescos i és que estan molt bons. És un tema sabor, eh? Vull dir, no em jutgeu, al Condis del costat de casa hi vaig sempre i em coneixen cada dia. Però justament els advocats és que estan molt bons.
Compres diaris en paper?
No, però estic subscrit a la subscripció digital de dos diaris, un català i un de Madrid.
Tens Spotify?
Apple Music.
Amb qui faries un duo abans? Amb Quevedo o amb Bruce Springsteen?
Amb Bruce Springsteen.
Quins són els podcasts que escoltes habitualment?
Estic enganxat... És que és la competència de... Puc o no?
Sí, digues. Sí.
Hi ha un podcast molt xulo de la SER. SER Podcast, sobre el Chapapote, que van ser una sèrie de capítols que m'ha enganxat moltíssim, el que passa que dura el que dura,
sí.
Però m'ha enganxat molt per l'estil. Penso que han portat un estil americà pausat d'explicar coses, tal. El concepte de Crims, que és molt propi.
Uh-huh. Crims de Carles Porta, que també, eh?
Sí, doncs el concepte de Crims, que era formar més ràdio quan escoltava Tornant de la Vall d'Aran, era com intentar que coincidís la tornada per escoltar un fresc, un capítol en directe de Crims, un episodi.
Sí.
Ara ha entrat al món podcast amb un to molt pausat, amb detall, que penso que tothom l'està copiant i Crims és una... I m'agrada molt aquest format. I en anglès n'hi ha sobre HDAD, amb, com és, el trastorn d'hiperactivitat i de més, hi ha molts podcasts d'aquest tipus que m'encanta el to pausat. Em dedico a parlar molt ràpid per les xarxes, però quan és escoltar, vull que em parlin molt lent.
Molt bé. Doncs escolta, en un minut, gràcies Pau García Milà, molta sort en el teu projectes futurs, enhorabona per aquesta trajectòria tan potent, per aquests tres fills, que també són molt importants, eh? No tot és la feina.
Això sí que és una empresa, eh? Tres nens, te'n dones compte del que és important i el que no.
Família nombrosa.
I tant.
I que segueixi revolucionant digitalment.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
És l'hora del realisme, el revolució, el realisme econòmic, de Santiago Niño Becerra.
M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat.
D'entrada comencem amb una sèrie de tuits del Santiago. Fa uns dies destacaves que continua el carpe diem, tot i que els ingressos de molta gent baixen. Llegeixo textualment, Santiago. Penso que part de la població ha entrat en un túnel perillós perquè la inflació seguirà i els tipus no cauran. En què penses, Santiago? Què tal?
Què tal, Chantal? Bona nit. Bueno, això sembla la història interminable, perquè jo recordo que quan van començar a pujar els tipus a Europa a mitjans del 2022, al juny, juliol del 2022, deien de que, bueno, de que això era per un tema puntual provocat per la inflació i que ja el 2023 començarien a baixar, i això ho han anat enrederint, i el vicepresident del Banc Central Europeu, el senyor De Guindos, l'altre dia va dir que, bueno, que fins a final del 2024 no començaran a baixar els tipus. Llavors, si per una banda passa això i per altra banda la població està gastant en oci i els crèdits al consum han pujat un 8%, malgrat que la tassa TAE d'un crèdit al consum ja està lliscant el 13%, home, això és molt preocupant, Chantal, molt preocupant.
Ja. I aquesta altra frase també m'espanta, perquè dius, veure els bars a vessar i les carreteres col·lapsades els caps de setmana no és positiu. Caldria que tots plegats fossin més prudents? Què vols dir, també?
Home, evidentment que caldria, perquè és el que t'estic dient, és a dir, el salari real, és a dir, mig no està pujant. No estic pensant, perdona, d'empreses en concrets ni de treballadors en concrets, estic pensant en termes mitjans. Uh-huh. En termes reals, amb la inflació que hi ha, és a dir, ha hagut una pèrdua de poder adquisitiu i ara, és a dir, no s'ha recuperat aquest poder adquisitiu perdut. Si per altra banda, en oci, perquè bàsicament és oci, fa pocs dies sortia un informe, no recordo on ho vaig llegir, els carrers comercials de les ciutats espanyoles, en els carrers comercials, el tràfic peatonal ha pujat, però les entrades en botigues no han pujat. Llavors, què vol dir? Que la gent passeja, però el consum no ha pujat. I el consum que està pujant és en oci, és a dir, un consum immediat, buscar una satisfacció immediata, encara que sigui a base de crèdit o desestalviant, home, això és perillós. I sí, caldria que la població fos més prudent, sí.
Mm-hmm. El carpe diem, que tu dius, em recorda una filosofia que comença a estar molt de moda entre la gent jove i que n'havíem parlat aquí, també, amb tu, el YOLO, sí. You only live once, és a dir, només vius una vegada, i això tots ho sabem, només vivim una vegada, cal aprofitar la vida, cal viure intensament, és a dir, que cal arriscar, si cal arriscar, arrisquem, però intentem viure el millor possible. I que això ho facin els joves és habitual, no? També?
Bueno, a veure, la filosofia aquesta YOLO, que per cert, quan la primera vegada que la vas llegir sobre això, automàticament em vaig recordar d'aquella pel·lícula de James Bond, You Only Live Twice, és a dir, només vius dues vegades, ara ja és una, no? El que és la filosofia, sí? De fet, no només és dels joves. Els joves, el jovent, és possible que sigui més intensa, no? Però si tu veus terrasses de bars o cotxes, les carreteres, com estan de col·lapsades caps de setmana, etcètera, etcètera, no només són joves, No, que va. De fet, hi ha un exercici molt curiós. Si vas a un restaurant...
Perquè la gent, després de la pandèmia, sempre ha tingut més ganes de sortir, no?
Sí, però... Sí, evidentment sí. Mm-hmm. Però això seria vàlid a l'any 2022. Mm-hmm. A l'any 2022, vale, no? És a dir, el 2021 va haver un altre semiconfinament, restriccions, i el 2022 ja va ser l'apertura. És a dir, si això s'hagués produït durant el 2022, jo ho entendria, però és que això s'ha extès al 2023. Llavors, ja, és el que et deia, a mi em preocupa moltíssim quan amb una tassa de tipus d'interès al consum del 13%, ja que ja està lliscant el 13%, la demanda de crèdit encara continua pujant. I això és un crèdit per fer front a l'increment de preus, per una banda, i evidentment a l'oci. I això, torno a dir, és molt perillós, això.
Ja, perquè tu dius, i tot el que estem dient, eh? I a més, un altre tuit que parlaves de compte amb els estalvis, no? Per què ho dius també? Adeu als estalvis?
Bueno, a veure, sobre el tema dels estalvis, jo crec que s'ha... I aquí el govern, jo crec que té molta culpa, el govern, eh? El govern del moment, i l'oposició també per callar. A veure, es va vendre la idea de que, degut al confinament, a la pandèmia, etc, etc, amb les restriccions del consum que hi havia hagut, la gent tenia a casa seva un calaix ple de diners. I això és absolutament fals. El Banc d'Espanya ja farà pràcticament un any. Va fer un informe dient que el 65% d'aquell estalvi generat durant la pandèmia havia anat al 20% de les famílies. El 65%, és a dir, la resta va anar al 80% de les famílies. És a dir, la quantitat d'estalvi que tenia la família mitja espanyola, no parlo d'aquest 20%, la família mitja, eren molt pocs diners. Llavors, a l'estalvi s'ha utilitzat d'entrada per fer front als increments de preus deguts a la inflació, i estic pensant en el menjar, en l'alimentació, i per altra banda també, com dèiem, amb l'oci, no? Però aquests estalvis ja estan, ja s'han acabat. És a dir, ja... ara no recordo quin banc... Va ser un banc, eh? Un informe que va publicar un banc fa poc, fa un mes, una cosa així. Ja va comentar que els estalvis s'havien esgotat, ja no hi havia estalvis amagatzemats de la pandèmia. Llavors ara es continua amb la dinàmica, però ja ara ja és puro crédito. Llavors això és molt perillós.
Un altre titular que volem tocar avui amb Santiago Niño Becerra, no? Hi haurà peatges, una altra de les notícies econòmiques d'aquests darrers dies, és que finalment no hi haurà peatges a les carreteres espanyoles, segons ha acordat Espanya i la Unió Europea. I a mi em sembla que, Santiago, a tu això no t'ha agradat. Per què?
No. Bueno, jo, a veure, és que després comentarem per què, no? Però, a veure, informe acceptat per al govern, eh? Sí, important això. Informe que està acceptat per al govern. A l'estat de les carreteres espanyoles, carreteres, autopistes i autovies, és tan baix, estan tan degradades, que ara caldria posar damunt de la taula 9.000 milions d'euros per restablir un estat normal. I cada any les carreteres espanyoles necessiten entre 3.500 i 4.000 milions d'euros per mantenir a l'estat. A l'estat d'utilització correcta. I parlo del paviment, parlo de les senyalitzacions, etc, etc. És a dir, no és construcció de nova carretera, és manteniment. Bé, en teoria, aquesta taxa d'utilització de carreteres, que no sé per què es diu peatge té altres connotacions, que es vol implantar tota la Unió Europea, és perquè siguin els usuaris els que paguin el manteniment. És a dir, si una senyora de Berga que no utilitza per res la carretera, ni té cotxe, etc, etc, per què ha de pagar un peatge? Per què ha de pagar el manteniment via impostos? Ah. Bueno, pues, s'ha arribat a la conclusió de que tots pagarem aquest manteniment de carreteres. Llavors, a canvi d'això, Europa ha dit que sí, i a canvi d'això el govern el que posarà en marxa serà una política per afavorir i incentivar el transport de mercaderies per ferrocarril. Lo qual està bé, perquè Espanya té una de les tasses més baixes de tota Europa de transport de mercaderies per ferrocarril, només el 6,5%. El que passa és que, o sigui, error al no a haver-se carregat la tassa de manteniment de carreteres, que jo crec que ha sigut per implicacions polítiques, per un tema polític. I per altra banda, això de afavorir incentivar el transport de mercaderies per ferrocarril està molt bé. Uh-huh. El que passa és que això té una contrapartida. Què es farà amb tota, si això va més, què farà amb tot aquest grup d'autònoms que tenen un camió i que transporten mercaderies, uh-huh, per carretera? Ja. S'ha pensat amb aquesta gent? cuidado,
Reflexions, avui amb Santiago Niño Becerra. Moltes gràcies, una abraçada.
Vale, Chantal, bona nit.
Bona nit, gràcies.
Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
I ara vull saludar a l'Alba González Vilches, una gran experta en xarxes socials que treballa seleccionant talent i que es dedica també a fer vídeos a TikTok per explicar com usar les xarxes socials per encarar bé una entrevista de treball. I amb ella volem parlar d'una qüestió cada vegada més rellevant, com tecnologies com el Big Data o la intel·ligència artificial estan agafant cada vegada més pes, per exemple, en els processos de selecció de personal. Què tal? Benvinguda. Com estàs?
Muy bien, gracias.
Ah, l'Alba, amb ella és de Granada, parlarem en castellà, ella parla de castellà, i entén per això el català, i jo li faré en català l'entrevista. És cert això, que cada vegada el Big Data i la intel·ligència artificial, l'Alba, s'utilitza més, sí?
La verdad es que sí, ahora mismo tiene un peso bastante interesante. Yo creo que poco a poco, o quizá demasiado rápido, vamos a ver como un cambio muy drástico en recursos humanos, en selección de personal, porque cada vez sí que es cierto que vemos que tiene una utilidad que es interesante para nosotros desde distintos enfoques, pero sí que es verdad que le vemos esa necesidad práctica, sobre todo, y cada día está más presente.
¿Y de quina manera es fan servir?
De muchas maneras. Dentro de la parte de selección, creo que es importante entender sobre todo lo que es un proceso de selección, no las fases que hay para saber cómo interfiere. Entonces, dentro de un proceso de selección, pues está desde el momento en el que tú publicas una posición, das visibilidad de la necesidad de la empresa, los candidatos empiezan a enviar currículums, a aplicar a esa posición. Revisamos todos esos currículums, contactamos a los candidatos que nos interesan, hacemos entrevistas y luego, pues, evidentemente, le hacemos una oferta. Uh-huh. En todas esas fases sí que es verdad que la inteligencia artificial puede aparecer y puede ayudar muchísimo. Desde el momento en el que publicas una posición, para que se publiquen, se dupliquen y sean cada vez quizá más concretas y más acertadas, entonces realmente pues revisa qué es la necesidad que tienes, si es la adecuada, si no, cribar los currículums, o sea, hay ofertas de empleo que las publicas un día y tienes 300 aplicaciones. Eso es mucho, son muchas horas de mirar currículums, que algunos son de una hoja, otros son de 5 hojas, claro. Y realmente quieres invertir tiempo en todas las personas, pero no lo tienes.
Clar.
I ahí te ayuda.
Pot ser que amb intel·ligència artificial escanegi la nostra cara i això els digui si tenim algun tret psicològic a tenir en compte?
Sí,
o no s'arriba tant? Sí,
100%. Oh. 100%. De hecho, ya hay aplicaciones que están gestionadas por inteligencia artificial y te vinculan, te hacen match, ¿no?, con parejas, te dicen si la persona que tienes enfrente pues va a conectar contigo o no emocionalmente, y al final sí que, dependiendo de cómo tú te autograbes, ya hay videoentrevistas, ¿no?, cómo tú te grabes ante una respuesta, cuál es la expresión que estás usando, cómo cierras los ojos, cómo sonríes, cómo te tocas el pelo, sí que te puede generar un patrón de tu personalidad.
Ah, sí? Per tant, qui més pot dir d'un candidat una tecnologia com la IA, no? Com ets? Es rastreja també la nostra trajectòria digital, a veure què hi troben, ja sigui bo dolent, sí?
Sí, sí, que lo hay, lo hay. Al final, todo lo que está en las redes y todo lo que está en internet queda constancia, y por supuesto la inteligencia artificial tiene la capacidad de llegar, de encontrarla y de mostrarla a la empresa. Sí que es cierto que para eso también se está trabajando mucho en la protección de datos, pero todo queda.
ChatGPT y reclutamiento. Me encanta. ChatGPT nos puede ayudar a automatizar la preselección de los currículums que aplican a nuestras ofertas. Al ser alimentado con una base de datos de currículums previamente clasificados, el modelo aprende a reconocer los criterios de selección deseados. Por lo que una vez que hemos entrenado a ChatGPT...
A veure, explica'm aquí, Alba, què és el que volies comunicar.
Aquí quiero explicar que al final, bueno, ChatGPT yo creo que lo conocía mucha gente. Cada vez es más usado y al final es una herramienta que si la pones... Si la utilizas de la manera correcta, te agiliza el tiempo, te ahorra toda la parte administrativa, por así decirlo, más laboriosa del proceso de selección. Es decir, se alimenta y se retroalimenta de la información que tú le vas diciendo y es tan sencillo como, oye, todos los currículums que me llegan, pueden ser 300, 400, 1000, ChatGPT los va a revisar y te va a decir cuáles encajan o no con tu empresa, con tu cultura, tus valores y, por supuesto, con la posición que tú tienes abierta. Entonces, yo tengo que publicar una posición, dejar que ChatGPT haga el primer cribado, el primer filtro y revisión de los currículums y me deje listos los que considera que pueden encajar mejor.
¿Lo has fet servir, tú?
Lo hemos usado,
has fet dir.
Pero no tanto.
No tanto,
porque también tiene un coste.
Claro. Clar. Per tant, a l'hora de buscar feina, no? Què diries que és el més important, tu que expliques a TikTok, amb 170.000 seguidors, no?
Sí.
Què busquen els teus seguidors? Què els expliques? Més consells, va.
Pues hay muchísimos. A la hora de encontrar empleo, sobre todo es paciencia, lo que siempre se dice, no buscar trabajo es un trabajo, es una realidad, porque tienes que dedicar mucho tiempo a tener bien tu currículum, tener bien tu LinkedIn, preparar las entrevistas, buscar esas ofertas que tú creas que puedan encajar contigo. Entonces, para mí es paciencia, es prepararse. Hay mucha gente que va a las entrevistas sin estar preparado y al final es un desastre realmente. No tener tampoco ni miedo ni nervios porque una entrevista es un uno a uno con otra persona. Y también para mí no olvidar que tú también estás evaluando esa empresa. Tú también estás decidiendo si esa empresa... Si este equipo de recursos humanos, si esos managers, esos responsables de departamento son los que tú quieres tener cada día. Y a veces lo olvidan los candidatos. Van allí nerviosos, con miedo, asustados. Pero oye, es que a lo mejor estás yendo a un sitio donde no encaja para ti.
Claro.
Entonces para mí son serían las claves paciencia, preparación y no olvidar que es un uno a uno.
Un uno a uno. Perquè clar, o a vegades és més d'uno. El currículum en paper és prehistòria?
Sí, 100%. De hecho, está prohibido.
Està prohibit. Llavors, què d'enviar? La gent que busqui treball, com ho envies? S'ha d'apuntar a una posició?
Claro, normalmente puedes encontrar empleo a través de las páginas, las career page de cada empresa, los portales de empleo de cada empresa, portales concretos, generales, donde cada empresa publica también sus posiciones, LinkedIn, redes sociales, también hay muchas empresas que la usan. Entonces, bueno, pues envías tu formato digital, aceptes el consentimiento para que traten tus datos y los guarden y sin
¿Qué
problema.
¿Qué vols dir el format digital, eh?
Pues...
¿Qué quieres decir con sí. el formato digital, eh?
Bueno, el currículum a PDF.
En PDF.
Nada de Word, nada de Word. Eso es fatal. Todo PDF, que no se pueda modificar. Un diseño adecuado, sencillo, limpio. Que este, para mí, yo diría, sobre todo como consejo, que no olvidéis poner los keywords, las palabras... concretas que busca la empresa cuando hay una posición abierta, que aparezcan en tu currículum y ya está. Y un mensaje corto y atractivo.
Un mensaje, pero no vídeo.
No. A no ser que lo pida la empresa, uno de los pasos del proceso de selección, no.
Clar. Què més expliques a TikTok? Tens vídeos, un altre, va, explica'm un altre vídeo que tens a la xarxa social, què em diries?
Tengo errores que la gente comete, tengo...
Errors, quins són aquests grans errors? És divertit també a l'hora de
trobar. És superdivertido.
Quins són els errors a l'hora de buscar feina? Com anar vestit en una entrevista de feina? No? Fins
¿Cómo ha de vestirse alguien? Depende de la empresa.
Digue'm els errors més greus.
Los errores más grandes, ¿en una entrevista o en un currículum?
En general.
En general.
En las dos cosas.
Mira, en currículums, errores más grandes para mí es fotos. Que hay de cuerpo entero, por ejemplo, me han mandado fotos. Para mí eso es un error muy grande. Faltas de ortografía, eso es muy grande. O una introducción que me han hecho a lo mejor 2-3 páginas hablándome de ellos como si fuera una narrativa. Me parece muy bonito que cuentes tu historia así, pero al final hay que ser más preciso. Y en entrevistas, traer a los padres.
¿Ah, sí?
Sí, me parece un error bastante importante que tu madre esté a tu lado en la entrevista.
Ah, sí, traer sí. a los padres para encontrar trabajo. Esto no lo había oído nunca.
Pues
no
lo
había sentido mai. Ah, sí.
Lo hay. Evidentemente, pensar que vas, pues, por ejemplo, a la empresa A y a hablar de una empresa que no tiene nada que ver, De hecho, ir, pues, a lo mejor, pues, no lo sé, con toda la historia, ¿no?, de esa empresa, ¿no?, porque os conozco. Y dices, es que esto no es aquí. Esto no tiene nada que ver conmigo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, qué bueno. Quines anècdotes, eh?
Hay muchas.
Déu meu, podries escriure un llibre.
Sí.
Mira, et dono una idea. Anècdotes per trobar feina, anècdotes que, no, que he viscut com a seleccionadora també de treball, eh?
Lo he pensado, eh? Ah. És que hi ha tantes.
De què, d'anècdotes? Doncs, bueno, pues et dona, doncs et dona per escriure un llibre, no? Alba?
Yo creo que será buena idea. Si no, también me pondré en contacto contigo.
Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidos a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història.
Podeu seguir a TikTok, eh? L'Alba González Vilches, amb aquests consells sobre a l'hora d'encarar bé una entrevista de treball. Hem de marxar, va. Un altre consell per encarar bé una entrevista. Alba, otro consejo.
Ir con muchas ganas.
Ir con ganas.
Sí, sí, te dicen que no, no pasa nada. Todos nos han dicho que no. Todos sufrimos el síndrome del impostor en la entrevista durante el trabajo. Ir a por todas, ir con ganas, demostrar que puedes aprender y sobre todo, por favor, aplicar a las posiciones donde encajáis.
Això també. I no cal que portis els pares, eh?
No, por favor. No.
Qué bona aquesta. Gràcies, Alba González Vilches, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
El 10 de novembre es farà una nova edició, la novena ja, de les jornades Woman Leader TIC. Per parlar-ne hem volgut que avui vingués al programa la Lourdes Muñoz, presidenta de Dones en Xarxa i directora d'aquest esdeveniment, que és ja un clàssic en el calendari de l'emprenedoria, la innovació i el món TIC. Què tal, Lourdes? Benvinguda.
Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Clar que sí. Compartim coneixement, generem innovació. Aquest any és l'eslògan de l'edició. Per què?
Exactament. Bueno, perquè sempre intentem posar en valor a dones que estan liderant projectes en el sector TIC i com és un sector innovador i perquè volem fer xarxa entre dones, però no perquè sí, que també, sinó perquè compartint el coneixement que cadascuna aprèn en els seus projectes tan per avançar el sector TIC com a l'impacte en la societat, i ho fem col·lectivament.
Col·lectivament, eh? Hi ha previstes taules de noms? Explica-me, sí. El talent de les dones, intel·ligència artificial, visibilitzar, no?, dones, sí, en aquests àmbits.
Bueno, la idea és que aquest any hem fet una volta. Hem pensat, quasi sempre, i aunque hi ha una estructura base que és igual, quasi sempre ens dedicaven més a novetats de la tecnologia, què hi ha de nou, què està passant. Aquest any crec que no t'estic descobrint res, i menys aquest programa, sinó que tota la irrupció de la intel·ligència artificial generativa ha generat, bueno, un debat social, pors en la societat. Llavors, hem intentat escollir dos o tres temes que creiem que tenen que veure amb aquestes pors o aquesta reflexió de l'impacte. Una banda és la democràcia i l'impacte de la democràcia, de la intel·ligència artificial, i en aquest àmbit hem agafat els mitjans, com aquesta irrupció afecta els mitjans de comunicació, que sens dubte tenen un paper fonamental, i l'accés a la informació veraç de la ciutadania en la democràcia. La segona línia és, estem vivint contínuament com les persones en un procés de digitalització d'un banc, d'una asseguradora, d'una energètica, es senten desprotegides. Com hem de fer que la intel·ligència artificial, els processos de digitalització, faci que l'atenció al client sigui realment amb drets de la ciutadania? Aquest és un debat, i com ho han de fer les grans empreses en aquest sentit.
Clar.
I el tercer eix és qui està participant de la creació de la tecnologia, i en aquest cas hem escollit el tema, evidentment, del talent de les dones.
Podem dir alguns noms de dones que sí, hi seran en aquestes jornades? Va, digue'm el nom d'algunes, perquè sempre diem el Revolució hem de visibilitzar dones potents en el món TIC, i ho hem fet sempre. Digue'm dones, quines són? Ah, sí, 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 sí.
Pues mira, està la Ana Díaz de la Fuente, és la coordinadora de la primera taula. Ella... és de Zurich, que és una gran, bueno, asseguradora, i la idea és aquesta: com ella i altres dones de grans empreses, com estan intentant abordar que els seus clients o altres no es sentin desprotegits quan necessiten una atenció, quan no poden trucar algú, com ho fem això, com canviem, no? Alguna primera... La Joana Barbany...
Ex-col·laboradora del Revolució, sí?
Pues lidera la taula del talent, de la talent de les dones al sector digital, i per tant l'aportació de les dones, el seu pes, la presència i les absències. I tu, Chantal Llavina,
sí, que també serem, sí,
que t'ho agraeixo molt, coordines la taula de la irrupció de la intel·ligència artificial en els mitjans de comunicació, on volem abordar això, no? Les fake news, la transformació digital dels mitjans, o sigui, com canvia els continguts, però també l'altra part, com canvia la pròpia estructura dels mitjans, però com a la vegada la ciutadania s'informa, no?, aquest triangle entre ciutadania, mitjans i tecnologia.
Per tant, tenim lideratge femení, vosaltres ja fa molts anys que l'intenteu visibilitzar, i em diries com ha canviat, no? Cristina, és a dir, tu que has anat veient en aquestes edicions, ha canviat molt? Les dones, cada vegada tenim més dones al món TIC, sí?
Jo no diria tant en quantitat, vale? En quantitat no tant. Globalment no baixem, vale, no baixem, però jo crec que hi ha una dones més empoderades, amb més xarxa, no només per lo que fa Dones en Xarxa, ni molt menys, sinó per lo que fa moltes iniciatives. Crec que tenim xarxes potents de dones en l'àmbit digital que diuen la seva, que visibilitzen els seus projectes, i crec que això a mig termini, segurament a molt curt termini, no?, està empoderant altres dones, o està animant a noies a estudiar, està fent que tinguem més dones en el sector. El punt negre, entre cometes, és que continuem tenint molt poques dones que escolleixen la carrera d'informàtica i telecomunicacions en concret. Bueno, ha millorat una mica, però continuem estant a nivells molt baixos en aquestes dues carreres en concret. Song going round round my head, like my favorite song
going round round my head, you're just like my favorite song going round round my head. Avui parlant amb la Lourdes Muñoz, presidenta de Dones en Xarxa i directora d'aquestes jornades Women Leader TIC, aquesta novena edició. Encara s'hi poden apuntar les dones? Sí?
Tant, acabem d'obrir inscripcions fa dues setmanes i es tancaran la setmana d'abans, per tant estan obertes les inscripcions.
A on es fa?
Es fa al Movistar Center de la plaça Catalunya, o sigui que més cèntric no ho podeu tenir, per arribar a tothom fàcil i amb molts transports, o sigui, inclús estar a plaça Catalunya arriba també el tren, per persones d'altres ciutats que no siguin de Barcelona, és molt més senzill.
Clar que sí, doncs talent, talent de les dones en el sector digital, intel·ligència artificial, i què en diries, les dones que aporten, per anar acabant, aquest lideratge femení de la tecnologia, que aporten les dones, em diries, tu que ho coneixes bé?
A mi el que més m'importa és que aporta justícia a aquest tema. O sigui, jo no demano, ara et diré el que sí que poden aportar, però a mi personalment, però no per un tema personal, per una reflexió social, em costa posar a sobre de la taula que aportem coses diferents, vale? Perquè crec que això ens posa un doble repte, que arribem a un lloc i ho fem molt bé, i a sobre que tinguem que fer coses diferents. I llavors no m'agrada tenir que demanar més a les dones quan arriben a un lloc. M'agrada que siguin eficaces, que facin els serveis digitals millors, que pensin en la societat, però és que també vull que pensin els homes. No vull excloure els homes de l'àmbit digital ni de cap àmbit de les atribucions que ens fem a les dones. Perquè si atribuïm a que les dones tenen una visió social, què vol dir? Que acceptem llavors que els programes fets per homes no han de respondre a la necessitat de la gent gran o de les criatures? No, no, és que tot el sector digital, clar, totes les tecnologies ha de respondre a les necessitats de la ciutat. El que passa és que és al revés. És de justícia que estem,
clar,
perquè si no les tecnologies s'estan desenvolupant sense la visió del 50% de la societat.
I això ho hem de canviar. Com sempre, un plaer escoltar la Lourdes Muñoz, que vagi molt bé aquest Woman Leader TIC del 2023, dia 10 de novembre. Esteu convidats, jo també hi participaré, i em fa molta il·lusió ser-hi aquest 10 de novembre. Gràcies, Lourdes.
Gràcies a tu. T'ho agraïm molt i a totes les dones que ens estan ajudant a organitzar aquest Woman Leader TIC.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. Vine a la sessió informativa de màsters el 14 de setembre. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Acabem el programa d'avui i avui acabem, com sempre, amb una frase avui de l'escriptor del segle XVIII, Walter Scott, i és aquesta: per tenir èxit, l'aptitud és tan important com l'habilitat. Per tant, potenciem les nostres habilitats, els nostres talents, però sobretot encara tot el que ens proposem a la vida amb l'actitud i amb ganes. Fins la setmana que ve. Gràcies, equip. Gràcies, oients. Un petó ben gran. Massa bé, massa bé, massa bé.